Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui volem reflexionar sobre l'educació. I per fer-ho ens acompanyen la Desi Moreno. Molt bon dia, Desi.
Hola, bon dia.
La Desi és directora general de Fundació Escolàpies i també estem amb en Jordi Givert. Hola, Jordi.
Hola, bon dia, què tal?
En Jordi és director de la Salle Bonanova. Què diríeu? Que és imprescindible que reflexionem sobre l'educació?
I tant, que és imprescindible.
Sense cap mena de dubte. Vivim un moment de canvi molt important en el temps que ens ha tocat viure.
I a qui diríeu que correspon això? A les famílies, a la direcció dels centres, al claustre, a la canalla, en funció de l'edat que tinguin?
Si ho hem de fer bé, l'educació l'hem d'entendre com una partida a tres bandes. Família, escola i l'alumnat. Quan diem escola, incloem doncs, el claustre docent, les direccions, totes les persones han d'estar alineades per fer aquest camí de l'educació.
A mitjans d'octubre es va celebrar Quòrum, el Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, i era un espai de debat on es presentava el marc estratègic de l'Escola Cristiana de Catalunya i també comptava amb ponents referents en cada àmbit. Aquí sovint parlem, les últimes setmanes hem parlat de tecnologia, de si mòbils sí, mòbils no, com, d'intel·ligència artificial, uns temes molt recurrents, no? Quines són les temàtiques que preocupen o ocupen, interessen més a la comunitat educativa d'ESI?
Mira, pues una de les coses que jo penso que ens interessa molt és l'atenció a la diversitat. Tenim com molta diversitat de tot tipus a l'aula i a les famílies i a tot, i tots els recursos per poder atendre bé a tothom, per poder acollir a tothom i acompanyar a tothom.
Fixa't, d'aquí una estona llarga, perquè això serà gairebé al final del programa, us volia preguntar per la diversitat, que bé que tu ja l'introdueixis. Afegiries alguna altra cosa? Perquè també dèiem, la tecnologia la tenim molt, molt, molt present.
Bueno, aquests últims mesos està sortint un gran debat sobre quin ha de ser el paper de la tecnologia en el món educatiu, especialment a l'ensenyament obligatori, no? Tecnologia sí, tecnologia no. Sense cap mena de dubte, la tecnologia s'ha d'utilitzar, però acompanyat. És a dir, no té sentit, que fa el fet que ha quedat amplament demostrat que no té gaire sentit posar la tecnologia a les mans dels menors sense que hi hagi un acompanyament supervisat per part dels adults.
Els agents que hi participen, abans deies, no?, aquesta comunitat educativa, tres bandes, diríem que són els mateixos, però les eines que tenim al nostre abast sí que han evolucionat. És un sector que canvia gaire, el sector educatiu, perquè al final, no sé si fa uns anys la família en aquest triangle que dèiem estava tan present, si els actors han canviat, si se n'han incorporat de nous i sobretot si l'entorn varia.
Jo crec que sí que és un sector que canvia. Encara que tenim fama de com conservadors, no? Que sempre que ens parlen d'innovació educativa ens posen aquella foto de que les escoles són iguals ara que després, jo crec que sí que canvien perquè és que estem treballant amb persones i amb persones que estan creixent. I per tant, sí que el professorat, els educadors ens estem adaptant molt. I la posició de les famílies també està canviant moltíssim, no? Tant el que demanen com les seves preocupacions com també les seves necessitats. No?
La incertesa ara està molt present en el nostre dia a dia, a tots els àmbits. Amb una realitat tan canviant com l'actual, sempre diem, no sabem quines seran les professions d'aquí 20, 25 anys, com saber cap a on hauríem de dirigir-nos i què necessiten les noves generacions en aquest procés d'aprenentatge, que són molts anys, comencen de ben petits, però se'ls acompanya mínim fins als 16 i hi ha qui segueix.
Cada vegada hi ha més veus que apunten, i de fet en el Congrés de l'Escola Cristiana que es va celebrar la setmana passada també és un tema que va sortir d'una manera molt clara, la importància de cultivar les qualitats humanes per sobre de tot. Els valors de la resiliència, que l'alumnat emocionalment sigui estable o aconsegueixi ser estable, assertius, capaços d'adaptar-nos a reptes de cada moment, amb sentit crític, amb capacitat de col·laboració, sentit de responsabilitat, compromís social, la promoció de la pau des del diàleg, el coneixement d'un mateix i l'acceptació de l'altre, són elements que, més enllà de lo que és estrictament l'apartat de continguts, doncs han d'ajudar els alumnes a fer front als reptes de futur quan siguin grans.
A l'Escola del Mar de Barcelona l'any passat va celebrar el seu primer centenari. Era llavors, a principis del segle XX, un centre renovador i modern que el que potenciava era l'ensenyament a l'aire lliure, que fomentava l'observació, l'art i els valors. Possiblement hi ha moltes escoles ara que voldrien emmirallar-se en aquella Escola del Mar, no? Que pensen, com m'agradaria que el meu centre pogués ser així. L'essència del que és realment important en l'educació és sempre el mateix, tot i que ara tu deies, es va parlar sobretot de qualitats humanes, d'uns valors, però suposo que uns valors que sempre estan, han estat a l'alça.
Sí, jo crec que l'essència sí que és la mateixa, no? I que, de fet, el que deia abans el Jordi, si nosaltres el que aconseguim és donar aquesta oportunitat d'aquest creixement personal amb aquesta fortalesa interior, l'altre, que són els aprenentatges, els sabers o les competències, tot això, són les que variaran més, però també és veritat que si l'alumne, que si els nens joves que estem acompanyant assoleixen aquesta solidesa de persona, tindran la capacitat, no?, d'agafar-lo a l'altre. Per tant, i aquesta essència d'acompanyar, jo penso que és l'essència educativa que s'ha tingut sempre, no?
L'entorn i les eines sí que han canviat. Aquesta tecnologia que ara tenim tenir tan present, si combinem tots aquests elements, cap on hauria d'anar l'escola? Què reclama l'escola del segle XXI, almenys l'escola cristiana?
D'entrada, donar resposta, em fa l'efecte donar resposta a la societat o al que necessita la societat en cada moment, no? Hi ha un repte. L'escola té un repte vinculat a allò que s'ha anomenat innovació. No podem entendre la innovació sense estar ben recolzada en la investigació en l'entorn educatiu i recolzada en les evidències científiques que donen sentit a aquelles coses que hem d'anar canviant i adaptant al moment que vivim, perquè la societat es transforma. Tornant a la tecnologia ens ha de servir per ajudar a personalitzar l'aprenentatge, millorar l'atenció a la diversitat, agilitzar processos que a l'última dècada poder ens han ocupat molt de temps en burocratització, agilitzar processos per realment poder-nos dedicar a lo que és important a l'educació, que són les persones, que són els alumnes, les seves famílies, i també tampoc hem d'oblidar els docents i cuidar-los en el seu benestar, perquè puguin treballar, doncs, amb les condicions més adequades possible.
El que està clar és que tenim uns nous reptes, no? La tecnologia està present, però hi ha una transició digital, ecològica, hi ha unes preocupacions i tenim una crisi climàtica ara que no estava fa 50 anys o no n'érem tan conscients. Això comporta una responsabilitat, uns coneixements, però també unes necessitats a dins de l'aula i fora, al pati, no? Que és un repte que tothom, pels centres, el professorat, l'alumnat, les famílies, sembla que tots hem d'aprendre a donar resposta a unes noves necessitats, perquè això no pot passar només a l'escola. O sigui, també ha de passar en el lleure, ha de passar a casa i hauria d'anar tot una mica de la mà, perquè si no es desequilibra.
Sí, sí, i a més jo penso, abans quan parlàvem de quins són els que han de fer la reflexió, totalment d'acord en que tota la comunitat educativa, però també tota la societat, perquè nosaltres, per exemple, en el tema que acabes de dir, no?, del canvi climàtic o de l'emergència climàtica en la que estem, nosaltres fem moltes coses tant a nivell educatiu com a nivell de les nostres instal·lacions, intentar que siguin sostenibles, que siguin eficients energèticament, tot això. Però si no tenim un recolzament de... Bueno, si no anem tots a una, més que un recolzament, no aconseguirem res, no? Per tant, en altres temes també de creixement personal, del tema ètic o del tema, doncs, de com concebem la política, l'economia, tot això, nosaltres des de l'escola tenim ahí les noves generacions que som els que si podem donar les eines i tal, però això ha de ser conjunt, no?
I a més, a banda d'aquest anar tots a la una, no?, tenir tots un mateix objectiu, què cal per poder impulsar un procés de transformació, que entenc que no ha de ser total i absolut, perquè l'escola ja ha anat reflexionant i s'ha anat adaptant, no?, que de tant en tant va bé fer aquestes parades, però què caldria perquè aquest procés fos satisfactori?
D'entrada, agafant les paraules de la Desi, des del meu punt de vista, el que cal és un compromís. Cal compromís no només de l'escola, sinó de la societat en general. Tenim un repte davant. No ens queda altre que adaptar-nos, com al llarg de la història hi ha hagut reptes molt grans a les societats i els conjunts socials hi han hagut de fer front. No? Ara també és un d'aquests moments que hi ha grans reptes per davant i la solució intel·ligent és adaptar-se al canvi, però des del compromís, des del lideratge. En paraules d'en Xavier Marcet, a la societat li convé líders que tinguin ganes de complicar-se la vida per poder tirar endavant amb els reptes i donar resposta als reptes que tenim. No? I després una altra cosa que com a escola cristiana ens identifica és cuidar la identitat que ens defineix, no? Aquesta escola d'iniciativa social que fa més de 50 anys que camina i que està capaç d'adaptar-se a cada moment i a cada territori en el seu context. Per tant, per mi, insisteixo en el compromís, el lideratge i cuidar la identitat.
I tenint en compte aquest compromís de la societat en general, diríeu que en els darrers anys, pensant en les famílies sobretot, no? Aquesta peça que és important, s'interessa més en l'àmbit pedagògic? Que saben més, llegeixen més...
A veure, llegeixen més i estan més preocupats. I també ens demanen més. O sigui, també...
Reclamen
més.
No, és que cada vegada s'espera més de l'escola, no, diríeu?
Sí.
Però no hem d'oblidar que cadascú ha de fer el seu paper.
Exacte.
Sí. És a dir, de l'escola se n'espera molt, però això no està renyit amb que cada peça d'aquesta equació que és l'educació ha de desenvolupar el seu rol i cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. És evident que l'escola en té una i és molt gran, però de la mateixa manera les famílies també tenen les seves responsabilitats en quant a l'educació dels seus fills, val? I la societat també té grans reptes vinculats al món de l'educació. Per tant, sí que és important l'escola en si, però no només. No sí. Podem esperar que l'escola doni resposta a tot si resulta que els altres elements de l'equació no estan alineats amb la tasca que tenim per davant.
Era per aquí per on anaves, Desi?
Sí, és el que volia dir. Per exemple, en la línia que estava dient Jordi, els 7 punts dels que es parla en el pacte educatiu global del papa francès, un és posar a la persona en el centre, és que penso que la nostra identitat com a escola cristiana és fonamental. Escoltar a les noves generacions, per tant, el tema de l'escolta, saber què volen, promoure a la dona, el paper de la dona, responsabilitat a la família, que són els primers educadors, no? Mm-hmm. I és el que estem dient, obrir-se la cuida de tothom, renovar l'economia i la política, però això tenir les noves generacions, i el tenir cura de la casa comú. No? Jo penso que són eixos que ens defineixen molt com a escola i que també ens permet dialogar amb tota la societat i amb tots tipus d'escoles, no? de agents educatius.
I després també hem parlat de com ens hem anat adaptant, no? Però en l'àmbit escolar hi ha tres elements que s'han de cuidar, i més ara que cada vegada la tecnologia és capaç de donar més resposta a les necessitats i fer una vida més còmoda en els éssers humans. L'escola no ha de perdre de vista el valor de l'esforç, val? No ha de perdre de vista treballar la memòria i, en conseqüència, doncs, desenvolupar les intel·ligències. Són tres elements que, per més, si volem tenir una societat amb esperit crític, capaç de liderar el futur, de transformar el món en un món millor, des del diàleg, des de la pau, cal desenvolupar aquests valors dintre de l'escola i donar-los importància. Si la tecnologia ens guanya aquesta partida, el futur és gris o fosc. Les persones hem de ser capaces d'adaptar en el nostre dia a dia l'ús i conviure amb la tecnologia, però sense deixar de cultivar a l'escola, sobre especialment aquesta cultura de l'esforç, el treball de la memòria i el desenvolupament de la intel·ligència. Això és clau.
Sí, les famílies estan implicades, tenen el que tu deies, no? Llegeixen més, exigeixen, tenen un esperit crític. Suposem que no deleguen a l'escola, sinó que també fan la seva feina, que tothom fa la seva feina. Aquesta implicació de les famílies juga a favor del centre educatiu?
Sí, juga a favor. I jo penso que inclús juga a favor quan és una crítica potser no tan constructiva, perquè et fa
repensar,
oi, això ho estic fent bé, ho podria fer millor, o sigui que...
Potser encara que sigui per adonar-te que sí, que no estava mal fet,
sí,
no?
Sí.
Però per replantejar. A Escola de Família estem amb la Desi Moreno i en Jordi Gibert. Estem parlant d'educació i de la necessitat de reflexionar sobre l'educació. I hem parlat sobretot de l'àmbit pedagògic, però també està la vessant identitària, que també va estar present aquest congrés, a Quòrum, el Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya. Temes que varen ser tractats a Quòrum varen ser, per exemple, la renovació i la posada en valor de la identitat de l'escola cristiana. Ha canviat aquesta identitat? En relació a què, no? No sé si és el mateix fa 100 anys, fa 50, fa 20, cada quan es fan aquestes reflexions?
Jo crec que l'essència, el missatge, continua sent el mateix. De fet, la dimensió espiritual de la persona no es pot desvincular de la condició humana. Per tant, els valors que fomenta l'escola cristiana d'ara fa 100 anys continuen vigents avui, val? Però adaptats, evidentment, en el moment social que vivim. La societat d'avui no és com la de fa 100 anys enrere, és una societat molt més plural, molt més global, i fem camí en un context, l'escola cristiana en aquest moment fa camí en un context molt secularitzat i amb una crisi de valors galopant.
I els reptes són els mateixos? Estic pensant en els reptes que es planteja per una escola cristiana, una que sigui laica, per exemple. El que estàvem parlant abans segurament no varia gaire.
Alguns són semblants. Jo penso que altres són diferents, no? Nosaltres, per exemple, jo penso que per nosaltres és fonamental l'acompanyament. Jo, el que dèiem abans, per a mi potser ha canviat la manera de comunicar respecte a altres, de comunicar el missatge de l'Evangeli, de comunicar els nostres valors, de tot això, no? Per nosaltres jo penso que és molt important l'acompanyament. Jo penso que nosaltres hem de proposar una ètica de màxims, que jo penso que una ètica de mínims de ciutadania i tal és la que ha de fer qualsevol escola, no?
Uh-huh.
Però nosaltres proposem encara més, no?
Aquesta seria la diferència.
Sí, per a mi aquesta és com la diferència, no? I oferim un sentit en oferta, no en imposició, no? Un sentit de vida, que és el que a nosaltres, també ho va dir l'Anna Llulong, no? El que a nosaltres ens fa viure i ens motiva, que és l'Evangeli i haver-nos trobat amb Jesús, no? Nosaltres ho oferim, no imposem, i d'aquí venen tots aquests valors i tota aquesta ètica de màxims, no? No de quedar-nos només en una tolerància, sinó també d'una estimació a l'altre, d'una solidaritat, de donar el meu temps, inclús la meva vida per l'altre, no? Sí.
I de fet aquest oferiment el que provoca també en molts casos és la descoberta del missatge de l'Evangeli, de la vida de Jesús, no? des del respecte a la visió de cada família, però que es convida, com bé diu la Desi, es convida que tothom pugui anar descobrint i fent aquest camí al llarg de tota l'escolaritat.
Desi, tu ets directora general de Fundació Escolàpies, que agrupa 10 escoles, 7 a Catalunya, 2 a València, 1 a Mallorca. Fins i tot dins de la mateixa xarxa de centres, la realitat, ciutats diferents, suposo que són diferents, fins i tot dins de la mateixa ciutat, depèn d'on estiguin situats els centres. Com s'adapten els centres a les particularitats del seu entorn, no? Tot i que formen part d'un mateix grup?
Doncs jo penso que una eina fonamental és l'escolta, no? L'escolta del tipus d'alumnat i de famílies, bueno, i de professorat també, que tens a l'escola. I així s'adapta a les necessitats, no? d'aquell barri, potser, si estan a la mateixa, o d'aquella cultura o d'aquest entorn social, no? que hi ha, perquè sí que és diferent. No?
De la teoria a la pràctica.
Per seguir reflexionant sobre l'educació, si us sembla, saludem a l'Anna Alonso, cap de pastoral de l'Escola Dominiques de Barcelona, que s'afegeix a aquesta conversa. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Olga.
A veure, tu per què diries que és important que l'escola repensi i reflexioni sobre l'educació?
Bé, doncs, jo crec que és important, perquè en la nostra cultura tenim com una mena de mania o alguna cosa que tothom té dret a parlar i a reflexionar sobre l'educació, però que just l'escola i els docents, que són els qui veuen la realitat a peu de carrer, els que saben el que hi ha, en aquests mai se'ls ha preguntat. I penso que l'escola en general, i concretament l'escola cristiana, que ha fet un treball que s'ha estat presentant aquest darrera setmana en el congrés que s'ha fet fa uns dies a Barcelona, ha fet un estudi molt profund i, a més, ha anat comptant i partint de la realitat de les nostres escoles i de la nostra societat. Jo penso que ha estat una reflexió horitzontal de les persones que veuen realment què és el dia a dia i les necessitats de la societat. I fer una reflexió d'aquest tipus, escoltant mestres i professors, fa que aquesta sigui molt més realista, més humana, i no tan burocràtica, i molt més propera a les necessitats veritables, no? No perdem de vista que l'escola és la cantera del futur de la nostra societat i del nostre món, i que d'aquí han de sortir les noves generacions que han de dirigir i viure a aquest món, no? I que, per tant, ens hem de sentir escoltats, hem de ser escoltats i, sobretot, ser valorats, no? Perquè davant la reflexió de cap a on volem anar és el punt de partida d'una feina que, de manera silenciosa, som molt silenciosos a dins de l'educació, no? És de les més rellevants que hi ha a la societat.
Ara que deies anar a trobar aquest espai per escoltar els docents, us pregunto també, Desi i Jordi, vosaltres que vareu estar a aquest quòrum, us varen sorprendre les reflexions o les conclusions a les que es va arribar?
Bé, hi ha coses que sí, hi ha coses que no tant, hi ha moltes coses que, clar, el dia a dia d'estar a peu a primera línia de l'escola en la direcció, de seguida veus i perceps, no?, les necessitats, els neguits, allò que convé donar-hi resposta, i el Congrés va servir per dir, bé, allò que penso, allò que veig, està alineat amb el que arriba, no? I després també, evidentment, projecta i t'ajuda a aixecar la mirada, no?, més enllà del que és el dia a dia, i dir, val, la línia és aquesta, doncs caminem cap aquí.
Sí, jo penso el mateix. A mi, més que sorprendre, em va reafirmar en coses que,
sí,
que pensa o que veig, no?, a la realitat que...
I suposo, Anna, ara et pregunto a tu, que també aquest moment de fer xarxa deu ser un regal, tot i que en el dia a dia potser esteu en contacte amb altres centres, però tenir tota una jornada per davant parlant amb companys, alguns coneguts, uns altres que tot just aquell dia es coneix, això deu ser un privilegi.
Doncs realment sí, és un privilegi perquè és el que dèiem, no? En moltes ocasions hem parlat amb diferents professionals, amb diferents companys, no? No tenim temps. I el temps, quan s'han de prendre decisions, quan podem anar tots a una, doncs realment és important i estar allà, poder compartir opinions i veure el que deien els altres dos interlocutors, no? Que no està sol, que allò que veig jo també ho veu un altre i que a partir d'aquí podem caminar junts és realment un goig.
A tu, com a cap de pastoral, suposo que també et sembla rellevant que es tingui clara la vessant identitària de les escoles cristianes, que es pari i es reflexioni sobre això.
Home, evidentment. Malauradament, a l'actualitat, si parlem una mica en termes així moderns i de xarxes socials, l'escola cristiana no estaríem, diguéssim, en el rànquing dels més likes, no?, dintre del barem, i fins i tot podríem parlar d'alguns haters, no?, però bromes a part, crec que és el moment de donar-nos valor, no? Jo penso que a totes les escoles de la xarxa d'escoles cristianes, tots els nostres fundadors o referents tenen un mateix tarannà, o sigui de la congregació que sigui, tenim aquell tarannà de compromís, d'escolta, d'acompanyament, d'entrega i de servei cap a l'altre. I aquestes característiques identitàries són de total actualitat, o sigui, és el que necessita el món d'avui, no? I la nostra societat, i és aquest el nostre servei social, no?, que també es feia referència en el mateix congrés del quòrum, no? El que realment és important, penso que en aquest moment, és saber-nos promocionar, sí, canviar el nostre llenguatge sense perdre la nostra essència, no? Treure'ns aquell títol d'antics i mostrar la bona tasca que es fa dia a dia, perquè jo, que fa temps que treballo com a cap de pastoral i en l'equip de pastoral, penso que tots en això, en aquest aspecte, els equips de pastoral de tots els centres cristians han anat canviant la seva visió de la nostra identitat cristiana catòlica, no? I s'han adaptat a les necessitats del moment. Hem de pensar que la pastoral es viu dia a dia en l'ambient de les nostres escoles, és des de l'amabilitat del bon dia de la persona que et rep a recepció o de l'equip directiu i els equips d'administració que estan en contacte directe amb les famílies, o passant per l'escalf i l'escolta i l'acompanyament que reben tant els alumnes amb dificultats com les seves famílies per part dels docents, dels monitors, qualsevol de l'escola està dins d'aquest ambient de pastoral, no? I a més, doncs, totes les campanyes, les entitats amb les que col·laborem, no? Jo penso que això és el que marca la diferència en cada una de les nostres escoles. I per altra banda, també penso que al mateix temps és un punt d'unió que hem d'aprofitar per anar tots a una i posicionar-nos i fer-nos visibles davant d'això, no? De la societat i fer-nos referents positius.
Uh-huh. Com creus que incidirà en el dia a dia les reflexions a les que es va arribar a quòrum, al Congrés?
A veure, jo la primera repercussió així ràpida i del moment, just quan surts del Congrés i repenses una mica i parles amb la gent del teu voltant, jo penso que la primera repercussió és la responsabilitat, no?, que tenim de tirar endavant aquesta reflexió. O sigui, hi ha hagut un esforç de moltes persones, hi ha hagut una visió en la que s'ha donat paraula a moltes entitats i a molts professors i docents, i jo penso que la primera de les repercussions és entrar i aprofundir en aquesta reflexió, no? I a partir d'aquí, doncs penso que ens ha de donar peu a replantejar-nos, o si més no, plantejar-nos canvis veient prioritats i els nous horitzons, no? Per exemple, en el cas de les fundacions educatives, com a la que pertanyo jo, no? Crec que incideix en l'organització dels plans estratègics. Ara, totes les escoles, penso que tenim un punt de partida, tenim uns objectius comuns que ens poden ajudar i que cal que mirem amb deteniment.
Anna Alonso, cap de pastoral de l'Escola Domíniques Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi bé, adéu.
Adéu, un plaer.
Alguna recomanació?
Sovint tenim pel·lícules, sèries, llibres, cançons o jocs que ens poden ajudar per seguir parlant del tema que ens interessa. Avui tenim dos documentals i una sèrie. Són excuses per seguir conversant sobre aquesta reflexió a l'educació. I comencem amb el documental d'algú que és habitual dels documentals, que ha tractat temes molt diferents i que en aquest cas va triar el de l'educació.
Back in the day, Finland's schools sucked on the level that ours suck on. When they tested the world's kids, both Finland and us were usually about the same, you know, somewhere down the list of nations. But Finland didn't like that. So they tried some new ideas, and in no time, Finland shot to the top of the world. Their students were number one.
Això es titula L'èxit educatiu de Finlàndia. El seu director, productor i conductor és en Michael Moore. Segurament que molta gent l'associa a aquell primer documental sobre les armes als Estats Units. I aquí el que es pregunta des d'un principi és què ha passat en Finlàndia, que sempre apareix com a gran referent i educatiu. I ara aquest àudio de fons que teníem, el que més li va sorprendre, diu al principi del documental, després d'aquesta intro, un documental que trobeu a YouTube, és que diu que va parlar amb la ministra d'Educació de Finlàndia i que el primer que li diu és que el que va marcar la diferència és que a Finlàndia els nens finesos, les criatures, que no tenen deures. I és com pot ser que no tinguin deures? I comencen a parlar. Creieu que té gaire sentit que ens comparem amb països amb els que potser tenim molt o poc o res a veure? Pot servir d'alguna cosa? Perquè sovint tendim a mirar resultats i Finlàndia, països nòrdics, ens els trobem al capdamunt del rànquing.
Jo crec que si la comparació és quantitativa, no té sentit perquè les condicions són molt diferents, no? En un lloc i en un altre. Si és qualitativa i és per emular, això sempre és positiu, no? Veure el que han fet de positiu i que nosaltres, adaptant les situacions, ho podem fer, doncs molt bé, no? Una altra de les coses que que també passa a Finlàndia és que els educadors, quan hi ha qualsevol situació de qualsevol dificultat, poden tenir els recursos per a intervenir a edats molt tempranes. I això per a mi és molt, molt important i molt bo. O sigui, tant de bo aquí poguéssim tenir tots aquests recursos per a intervenir, perquè no se'ns despengés cap alumne, no? Cap nen en procés. No?
Cal veure, buscar les millors pedagogies que puguin existir en altres països sempre és interessant conèixer-ho, però és evident que hi ha d'haver un exercici de com això aterra en el nostre context, no? Perquè no és només, com diu la Desi, no és només copio i enganxo, sinó és, val, aquí hi ha una idea, sembla interessant, si està recolzada des d'un punt de vista científic, doncs molt millor, anem a veure com això ho podem traslladar, no? Però és evident que el context de Finlàndia i el nostre és diferent, de la mateixa manera que és diferent, per exemple, a Singapur, que treuen els millors resultats a les proves PISA, no? Però quin és el cost? No? Ara, per exemple, que s'està parlant de salut mental, no? I no es coneix tant quin és el cost que suposa ser el primer del món amb resultats PISA, amb una diferència important respecte del segon, però que té una incidència en la salut mental dels joves. Què és el que volem? Quina societat volem? No?
Malgrat les diferències, sí que amb aquesta globalització, a vegades, segur que els centres educatius es planteixen reptes similars, no? I un és el de la tecnologia, i tot just abans de l'estiu sabíem que a Suècia es trobava un problema similar al de Catalunya amb això de la comprensió lectora, i que havia baixat el nivell de la comprensió lectora, i havien decidit recular amb la digitalització per tornar a posar èmfasi amb els llibres de text. Segur que fa 15 anys o 10 anys tothom apostava per la digitalització. També hi ha modes en això a l'educació?
Sí, sí que hi ha modes, i també, bueno, i també és que penso que s'ha d'assajar, no? I s'ha de veure que funciona i que no funciona. El tema, clar, jo en el tema de la digitalització, abans em sembla que era el Jordi que ho comentava, és que penso que això no podem, això és una eina que està present, no? I no podem anar enrere, no? En el
no
congrés
fer,
també
no podem fer com si no existís.
Per tant, sí, o sigui, s'ha de mirar com i en quins moments i on posem més el pes, no? En cada moment, però
De fet, s'ha d'acompanyar, prohibir la intel·ligència artificial. Quants de nosaltres no hem interactuat ja amb el ChatGPT per crear un text, per fer un discurs o per respondre o per, a partir d'un text, treure unes preguntes o el que sigui, de la mateixa manera que els estudiants ho estan fent servir. És molt més profitós poder buscar la manera, evidentment amb formació docent i de més, trobar la manera de dir com incorporem això, perquè prohibir-ho és posar portes al camp. Sí, sí. No?
La intervenció del Pau va ser molt bona i no? Va ser, a més d'espectacular, perquè va ser espectacular la intervenció del Pau García.
Sí, sí, sí.
Però també el que hi deia és això, no? O sigui, fer servir l'eina també per a que el procés educatiu dels alumnes sigui millor, no? Allò que va dir, comencem per demanar-los una redacció amb ChatGPT per a que ells vegin les errades. Això comporta que ells hagin d'haver-se estudiat el tema abans. Per tant, si no, no saps les errades.
We do have this extraordinary power. I mean the power of imagination. Every feature of human culture is the consequence of this unique capacity. But I believe that we systematically...
Això és un altre documental, és austríac, que es titula Alphabet, és de 2013, per tant ja té 10 anys, i el punt de partida és que ens expliquen que el 98% de les criatures són molt creatives, però després de passar per l'escola només mantenen aquesta creativitat el 2%. Alphabet és una anàlisi crític del sistema educatiu actual, i el que fan és viatgen per diversos països, consulten experts en educació sobre el suposat desfasament entre el sistema educatiu i les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat. Amb el munt de coses que ara s'ha d'aprendre a l'escola, no? Abans dèiem, hi ha molta gent que es pensa que és que l'escola s'ha de fer tot, però sí que l'escola ara teniu molts més reptes, no? O sigui, no només han d'aprendre continguts, sinó totes aquelles habilitats, les soft skills, com deies moltes abans, no? Emocionalment estables, sentit crític, col·laboratius, resiliència, acceptació de la diferència, resolució de problemes, també està la tecnologia, la robòtica, la intel·ligència artificial, hi ha espai per la creativitat? O s'ha de trobar la manera, perquè molts d'aquests camps es pot ser supercreatiu, no? Mm-hmm.
Jo amb això, francament, sóc optimista, val? Perquè ja està havent un canvi de model. Venim d'un sistema que tradicionalment ha sigut molt memorístic i anem cap a un sistema on es busca un estadi més enllà, que és el famós ser competent, no? Que ja emana de la Unió Europea de fa una colla d'anys. Per tant, en aquest àmbit, per ser competent vol dir saber gestionar el coneixement, i per saber gestionar el coneixement, l'has de conèixer. Si no el coneixes, no gestiones, d'acord? Per tant, aquí ja estàs desenvolupant el que jo deia abans de la intel·ligència, la memòria, l'esforç, i després l'apliques en un context. Encara dies enrere parlava amb estudiants grans i em deien, escolta, més que em costa veure com... d'entendre com estem treballant, perquè ja no m'estàs demanant les coses que les respongui d'una forma mecànica, sinó que m'estàs dient que les posis en, que les apliqui en un context. Clar, però és que és això. Per tant, sóc optimista, francament, amb que estem trobant la manera, des de la visió de fer alumnes competents, estem trobant la manera de que realment els alumnes siguin creatius i desenvolupin tot aquest aspecte tan i tan necessari en aquest món tan canviant que tenen al davant.
Sobre aquesta manca o no de creativitat, a mi el primer que m'ha vingut al cap és l'agenda tapeïda de les criatures, tant si tenen deures com si no. No, això no passaria a Finlàndia, però aquí a vegades sí que hi ha deures, hi ha llocs que més que uns altres, però les extraescolars, no? A vegades no només per necessitats familiars, sinó per inquietud de les criatures i la infinitat de possibilitats que hi ha sempre que es pugui pagar, clar. Però que potser tampoc en el nostre dia a dia no hi ha gaire espai, hi ha tant estímul, que és que no, allò que diuen d'avorrir-te per començar a reconnectar canals neuronals, de vegades, costa, no?
Sí, és que jo penso que necessiten aquest espai, els nens i els joves, d'avorrir-se, si vols, per a ser creatius, no? Per a trobar, per a tenir iniciativa, perquè a vegades... O sigui, també per a nosaltres i per a ells és més còmode no ser creatiu. Ser creatiu és sortir, no?, de la teva zona de confort. És el que deies abans dels alumnes grans, que si tu els dius que responguin de determinada manera també és més còmode. En canvi, necessiten aquest temps d'avorrir-se, de tenir un marge per a que surti d'ells i puguin ser creatius, no? Puguin trobar aquesta manera.
Sí. I també hi ha un altre element, des del meu punt de vista, que és que és el model social en si. Les famílies avui en dia treballen moltíssimes hores, tot i que s'està començant a parlar, doncs, de la reducció de la jornada laboral, tot i així, de moment, fan moltes hores, i la conciliació familiar entre els fills i els pares, doncs, a vegades és difícil, no? I la manera de resoldre aquesta situació, doncs, és omplint l'agenda dels fills amb activitats més enllà de la finalització de la jornada lectiva.
En aquest espai sobre la reflexió de l'educació, no? Com es troba l'equilibri entre adquirir coneixements, habilitats, deixar-los espai per deixar fluir aquesta creativitat? No és gens senzill, ja no estic pensant a casa, ara estic pensant en el centre educatiu, que suposo que també s'ha de deixar aquest espai, no? No s'avorriran, potser, però com ho feu per intentar que no trontolli?
Bueno, no és... Digues, endavant.
No, bueno, jo penso que hi ha moments a l'escola que penso que precisament l'escola d'identitat cristiana els ha tingut cura d'ells des del principi, per una cosa que està potser molt relacionada, que és el tema de la contemplació i d'estar, de que hi hagi espais de silenci, d'interioritat, i llavors aquí, aquests espais, nosaltres penso que hem vellat sempre per tenir-los, o si hem vist que els hem perdut, hem començat, no? Tots tenim programes o d'interioritat o d'educació emocional, de coses d'aquestes, on tenia aquests espais d'equilibri, de serenor, que el nen, que el jove pugui tenir un espai per a saber què pensa, per a saber què surt d'ell mateix. No?
La incorporació, doncs, del primer espai del dematí, no?, a mode de reflexió sobre un tema d'actualitat o sobre el fet religiós mateix, algun valor, no?, són espais que permeten començar la jornada doncs, amb un determinat ritme, reflexionant, fent comunitat. També cada vegada més s'està incorporant a la final de la jornada escolar doncs, una sessió de metacognició per reflexionar sobre què s'ha fet avui, què s'ha aconseguit, val? Agrair fins i tot quan, o celebrar quan correspongui. Són petits espais que van més enllà del que tradicionalment es coneix a l'escola, de que a primera hora toca català, a la segona mates i la tercera anglès, i s'incorporen aquests espais que permeten doncs, generar aquest espai de silenci, aquest espai de reflexió, aquest espai de creixement personal.
Doncs acabem les recomanacions amb una sèrie.
Soy un tío raro. Eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla.
Sam, la gente en el espectro tiene citas.
Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales.
Tío, te estás sonriendo.
Tienes que bajar eso un 70%. Mi familia es frágil.
Todo es Sam, esto y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida.
Quien dijera primero lo de que la práctica hace la...
Això és Atypical, és una sèrie de Netflix. El protagonista és en Sam, és un adolescent, està diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista. Entenc que en aquesta reflexió sobre l'educació una variant que apuntava des de la primera resposta a la DESI, no? Era la diversitat a l'aula, que sempre ha estat tan present com ara.
Jo crec que no està tan present. No sé si perquè o ara estan més diagnosticats més, bueno, pues més trastorns o més situacions personals dels alumnes, o bé perquè hi ha més, o bé per també tot el tema de l'educació de l'escola inclusiva que potser fa que tinguem molta més diversitat, que ben treballada és una riquesa, però necessita els recursos adients per a poder atendre a tothom. No?
Això és el que et volia dir. Què necessita? Necessita més suport de professorat, això implica més recursos econòmics, necessita uns espais concrets, necessita repensar com hauria de funcionar l'aula quan una aula on hi hagi especialment molta diversitat i necessitats diferents. Com es pot fer això? Ara, si poguessis fer la carta als Reis...
Primer, més recursos personals de més professorat. Perquè abans, em sembla que ho apuntaven en alguna de les respostes, sobre dels educadors està recaient moltíssima atenció, no? I ells mateixos són els que han d'estar bé per a poder estar bé amb els alumnes, no? I clar, hi ha moments en una aula que si hi ha una persona sola amb una diversitat tan gran i que comporta algun tipus de conflicte o de disrupció, això en la salut mental d'un professional que contínuament està exposat a això i que ho vol fer bé, que vol atendre bé aquest alumnat, doncs juga i, clar, per a mi el principal seria, en un primer moment, més personal per poder atendre. I després més formació, no? per a saber bé com intervenir en cada situació.
Clar, la formació és fonamental, perquè potser quan un aprèn a ser mestre, a ser professor, és una cosa més convencional, i després en el dia a dia se n'adonen que passen moltes altres coses.
Sí. De fet, la formació inicial també ja ha incorporat molts elements vinculats a temes d'atenció a la diversitat. La gran dificultat, jo estic molt d'acord amb el que diu la DESI, és quan aquesta diversitat és tan sumament diversa, i perdoneu la redundància, dintre d'un grup classe que només té un docent per tots 25, i donar resposta a múltiples situacions, no? Que són des de temes estrictament de memorístics o d'atenció... i després hi ha temes més d'actitud, no? I que són de difícil gestió i que sotmet a, no només al docent, sinó també a la resta d'alumnes, a una pressió que fa difícil, que segurament si la ràtio fos més baixa o poguessin disposar de més recursos, de més professionals, especialistes sobretot, doncs segurament que funcionaria molt millor, sense desmereixer tota la feina que s'està fent, que se n'està fent molta, Vull dir, s'està fent una feina excel·lent i els claustres reben molta formació, hi ha molta sensibilitat a cuidar a tots els alumnes, cadascú amb el que necessita, però no eximeix aquesta situació, doncs, que hi ha moments de difícil gestió dintre de l'aula. No?
Clar, a mi quan parleu de reptes sempre em sembla que aquest és el repte majúscul, donar resposta a les necessitats d'aquesta educació personalitzada, que ja sabem que són 25 o 30 a l'aula, però donar resposta al que cadascun d'ells necessita i no deixar ningú desatès, perquè potser si se sap com atendre quin... té una necessitat concreta, però després tens el perill de desatendre l'altre. Això em sembla que és un repte immens i que suposo que en el dia a dia també genera certa frustració en el professorat, aquest voler atendre i potser no arribar.
Sí, sí, sí que genera frustració. És veritat el que deia abans el Jordi, que la gent està com molt vocacionada i és que de seguida hi ha un problema greu. Vale, entre tots anem a veure què fem, com posem els mitjans. Però clar, arriba un moment en què és que els mitjans no són prou. O sigui que llavors genera aquesta frustració de volent-lo fent bé, volent atendre tant el que potser porta un ritme més normalitzat, no? I el que té dificultats o el que sigui, sí, sí, és que es queden, no? Moltes vegades els educadors es queden com dient, ostres, no sé si atès bé a cap dels dos, no? Ni al que té dificultats ni a l'altre.
Estem a punt d'acabar aquesta escola de família avui dedicat a reflexionar sobre l'educació. L'excusa, el punt de partida, era el quòrum, el Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, que es va celebrar fa uns dies, i el que pensava és que atrevir-se a fer una parada, no?, per reflexionar, veure el que s'ha fet fins ara, cap on es vol anar, canviar el que es creï que s'ha de canviar. Això és un acte de valentia, perquè d'entrada vol dir que potser alguna de les respostes a les teves preguntes no t'acaba d'agradar la resposta del que has fet, com ho has plantejat o com ha anat fins ara. Si es fa una bona reflexió. És difícil que tot surti bé.
Evidentment que és difícil que tot surti bé, però compartint el que deia fa una estona, necessitem que la gent que es vulgui dedicar al món de l'ensenyament tingui ganes de complicar-se la vida. Tingui ganes de complicar-se-la per donar resposta a totes les coses que tenim a sobre la taula, val? I mica en mica construir aquesta societat del futur, no? que ja existeix i que és a l'escola i que s'està formant i que i evidentment viurà un entorn social diferent del que coneixem avui, però que hi estem posant tots els esforços perquè sigui el millor possible, no?
Tot i així, una parada com aquesta deu donar molta energia, encara que un vegi tota la feina que ha de fer, tot el que es planteja, nous reptes, noves necessitats, ha de ser com si t'endollessin de cop.
Sí, sí, a mi em va semblar això quan van sortir del congrés, jo de fet als organitzadors que vaig veure per ells i vaig donar l'enhorabona perquè penso que és això, és el que hem dit abans. Hem de repensar moltes coses, però en referma en el que estem veient i... Sí, endavant, no? És com un subidón d'energia, no? De dir, anem cap aquí.
I després d'aquest parèntesi, ara quan hem tingut aquest espai de docents reflexionant sobre cap on hauria d'anar l'escola, també sobre la identitat de l'escola cristiana, aquest orgull, no?, el que apel·lava l'Anna fa una estona, com encaixa tot això amb una de les peces que dèiem abans, les famílies, que és tan important que estiguin presents, que siguin conscients del que passa a l'escola, que estiguin en sintonia quan s'està a casa?
Les famílies cada vegada les necessitem més a l'escola, perquè si volem que aquesta equació que hem parlat avui funcioni i estigui ben alineada, les famílies han de participar a l'escola, han de venir a l'escola. També tenim oportunitats, això ens genera oportunitats per formar-les també amb aspectes que en elles mateixes a vegades ens demanen, no? Buscant experts i donar resposta a les seves inquietuds i també fer-les, per què no, participar de projectes juntament amb els seus fills per construir plegats.
I la que... Digues.
Jo crec que hem de... Des de que el nen entra o a 0 anys o a 3 anys o quan sigui a l'escola, hem d'intentar contínuament crear lligams de confiança, mutus. Perquè és el fill a la cap, el beneficiat serà el nen o el jove, no? I això es fa tenint confiança mútua contínuament en temes quotidians, en els projectes, com deia el Jordi, però crear lligams de confiança mútua, penso, entre escola i família.
I l'alumnat, quin espai té per donar veu? No sé si amb molt poc criteri, no és el mateix potser si tenen 3 anys, que si en tenen 14, que potser ja tenen més clar què és el que voldríem, com els agradaria, potser s'equivoquen o no, no? Hi ha espais en el dia a dia?
Sí, hi ha espais, perquè l'alumnat, especialment a partir d'una determinada edat, ja també cursos de primària fins i tot puguin participar, però de fet fins i tot en els més menuts, educació infantil, a l'espai assembleari en què la mestra té l'ocasió d'explicar què és el que farem avui, o l'activitat que es desenvoluparà quan es produeix una situació de conflicte entre iguals, els mateixos alumnes hi participen, tenen representació a diferents òrgans de l'escola, amb els més grans. Vull dir que hi ha molts elements en els quals l'alumnat pot participar del dia a dia de l'escola per fer-la millor.
Per ells també això és una oportunitat, adonar-se que es té en compte la seva opinió, que es valora, que això no vol dir que s'acabi fent, haver-te de plantejar què és el que està passant, si t'agrada, com ho podries millorar, què creus que per part teva i la teva responsabilitat hauries hagut de fer d'una altra manera.
És una oportunitat per a ells per a responsabilitzar-se i també per a veure què és el que volen aprendre, no? Hi ha moltes d'aquestes metodologies d'innovació que potser no són de tanta innovació que si els demano opinió per exemple, en com s'escollen els projectes. Quan es treballa per projectes, a vegades una de les maneres es basa en els seus interessos, després també per a donar el currículum, no? Però és un moment. I després hi ha altres opcions, com és el tema assembleari a través de delegats i tot això, que també són molt, molt interessants. Jo vaig estar en una comissió que volia en una de les ciutats que estem, començar lo del Consell d'Infants dels municipis, i també era molt interessant, no?, que inclús per a la ciutadania, no?, donar-los aquesta veu és com... Penso que sí que hem de treballar més, que ja tenen espais i que hem de treballar més també aquest espai de donar-los veu a ells.
De fet, ens sorprendria, eh? És a dir, quan realment ells són conscients que se'ls escolta, automàticament el sentit de la responsabilitat es situa en un altre estadi. Ja no és tant allò de dir, anem a dir coses i veure si cola, sinó que ells són molt, molt conscients de... què és el que es pot arribar a fer i què és el que no és possible, no?
I a més és una oportunitat des que ets petit a ser un ciutadà compromès, a que n'aprenguis, a cada cop no tinguis 50 anys i et diguin ara què et sembla, què faries tu per la teva ciutat, llavors no vas a una escola, o què faries en el teu equip de treball, no?
Sí.
És una manera d'anar aprenent.
Sí.
Desi Moreno, directora general de Fundació Escolàpies, i Jordi Gibert, director de la Salle Bonanova, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Ahora, de Bomba Estéreo. Ara és el moment de la reflexió. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat, com sempre, en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto. En el momento correcto. En el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Thank you.
quedaron en la piel, donde alma y cuerpo se unirán. Thank you.